A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Anem una mica més tard i farem una mica més curt perquè hem de tenir temps després per parlar dels Sitges Iaié, que no ens posarem un final d'hora així una mica més distret. On ens havíem quedat? En una qüestió més important del que sembla, que és la forma amb la qual els pares poden abordar qüestions que pels fills puguin ser doncs problemàtiques o que els angoixin o que els neguitegin i fins a quin punt poden empatitzar amb allò que quan som petits ens sembla que és un problema molt gran i volem que els nostres pares estiguin per nosaltres. Roman, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Sempre havíem parlat de com els fills senten o capten els problemes dels pares i avui ens poses a l'altre costat, com els pares han d'assumir o empatitzar amb els problemes dels fills.
Sí. Problemes i no només problemes.
Perquè, home, amb les coses bones s'empatitza fàcilment, no?
Sí, però perquè s'empatitzi s'han de transmetre, no? les ha d'expressar, les ha de compartir. Mm-hmm. I diríem, i aquestes, les coses que ja van bé, van bé. Sí, però efectivament aquesta és una necessitat dels infants de compartir les coses que van bé el mateix que hi ha d'altres situacions que són significatives i importants per ells perquè els desperten curiositat, perquè els desperten pors, perquè no saben com fer o què signifiquen o què s'espera d'ells. És a dir, totes aquestes, poder transmetre-les i sentir-se escoltat per als seus pares en això que els hi passa, és el que va construint un vincle que posa fonaments per una comunicació molt més fluida.
T'ho posem molt bé. Tots tenim necessitat de compartir? Si no la tenim, és que hi ha alguna cosa que no funciona?
A veure, sempre necessitem a l'altre per alguna cosa.
I els nens també, evidentment.
I els nens són dependents i necessiten de l'adult per comprendre situacions del món, sobretot del món social, però també del món familiar. Aleshores, potser aquí ens referim sobretot a les del món social, és a dir, aquelles que succeeixen en absència dels pares.
D'acord, fora de casa.
Fora
de la què? Protecció dels pares?
De la protecció.
Ho podem dir així?
Sí. Fora de la protecció, fora de la mirada dels pares, fora
de la vigilància, de l'assessorament,
de la cura.
De la cura, d'acord. De tot allò, diguem-ne, que ens serveix per ajudar-nos a caminar, vaja, no?
Perquè diríem que necessita l'infant en tant dependent. Un adult no necessita d'aquestes coses. Però un infant sí.
D'acord.
Aleshores, el fet de poder parlar-les amb els pares, què implica? O sigui, a veure, viuen situacions que no saben massa bé fins a quin punt són importants o no, per exemple. O si han de reaccionar d'alguna manera o si és que no han de fer res. I com no saben, i la manera, o sigui, necessiten parlar-les, però parlar-les no ho faran tampoc com un adult. La manera de parlar de l'infant és més poètica, diríem. És a dir, va més, fa desplaçaments, fa metàfores, fa metonímies, molt més poètica. De vegades és una pregunta i de vegades és saps el que li ha passat al Pep? És a dir, és alguna cosa que li passa a un altre. Però el que li passa a l'altre, referit per l'infant, és una cosa que a l'infant li ha copsat, no? O sigui, l'ha interessat, l'ha preocupat, i aquí és una manera, o sigui, és resposta 1 podria ser, bueno, això és el que li passi al Pep, escolta, mm-hmm. són coses del Pep, eh? Final de la conversa. Anant molt, molt, molt d'una punta a l'altra. L'altra opció, dius, i què en penses tu, no? Uh-huh. D'això que li ha passat en Pep i...
Perquè qualsevol conversa ha de, no sé, tancar, respondre a la pregunta. Si una conversa deixa més preguntes a l'aire sense resposta, és que els pares no han acabat de fer bé el seu paper?
A veure, com això entra dintre sempre d'un marc d'una relació, els pares el que, el que s'espera dels pares és que tinguin una comprensió i un coneixement de les característiques del seu fill. I han de saber que quan ve explicant el que li passa al del cantó, és que alguna cosa
l'està
inquietant, que és la seva manera, en comptes de venir i dir, escolta, m'estic molt preocupat, uh-huh. perquè com he vist això que li passava a en Pep, he pensat que si em passa a mi, jo què faig?
D'acord, no elaborarem un discurs tan definit, i en canvi són els nostres pares els que han d'entendre que allò que estem dient d'una forma molt simple respon a un discurs més profund, a una preocupació més gran.
Sí, a veure, que això la naturalesa sàvia, diríem, no? I els pares ja venen experimentats perquè han tingut, fixa't, normalment en situacions biològiques, un embaràs o un fill que era un nadó, és a dir, que no parlava. I aquí sí que era molt més difícil d'entendre, quan no parlen.
Per tant, els pares ja han viscut èpoques en
ja
què han hagut d'interpretar.
Aquí està, Però què passa ara? Que ara l'infant, a partir de que parla, ja també té una paraula pròpia. I això, diríem, facilita algunes coses i al mateix temps fa més complexes les coses.
D'acord. És a dir, quan no parlem, els silencis tenen un valor. Quan parlem?
Doncs quan parlem ja s'ha de tenir en compte també la paraula de l'infant.
D'acord.
I les maneres en què l'utilitza i les seves particularitats i les seves peculiaritats. Quan una mare diu aquest el nadó té gana, uh-huh. i li dona el pit i el bebè menja, dius, pues ja està. No dirà el bebè. No, en realitat no era gana el que tenia. Tenia una mica de fred, però ja que m'has donat la teta, mira, m'ha vingut molt bé, francament.
D'acord.
En canvi, l'infant sí que ja introdueix molt més el seu propi desig, les seves pròpies inquietuds.
D'acord, doncs una qüestió molt òbvia, a partir del que deia en Roman, de les coses que passen fora de casa. Uh-huh. Els pares han d'esperar a que el fill o la filla els expliqui què passa fora, o d'alguna manera han de vehicular o han de fer-ho venir bé en una conversa perquè el nen o la nena deixi anar alguna cosa.
A veure... tampoc això cau del cel. Esperar, és a dir, si són uns pares que esperen que mm-hmm. els fills
diguin alguna cosa quan arriben a casa,
han de promoure i han de facilitar i han de donar les condicions
perquè ho diguin.
Clar, perquè això passi.
Perquè si no, de motu propio, no dic que no pugui passar en algunes vegades, però dius que habitualment no passarà massa això de que arribi el nen o la nena i digui, ui, hem fet tal.
Mira, això és com tot. Si tu no tenim amics, tu no parles amb qualsevol amic, però ja saps que hi ha alguns que no t'escolten massa o et diuen coses que no... Aleshores, ja no vas a parlar amb aquells. Tu busques els que sí i hi ha coses que dius ni amb els amics. I això és semblant, és a dir, si hi ha nanos que parlen més, però, per exemple, aquests nanos de vegades es fan pesats, inquieten a l'adult, hi ha nanos que fan preguntes, i pregunten. I la cosa acaba en... Prou de preguntar.
Sí, sí. Aleshores, anar a preguntar, per què ho fem, això? Perquè d'on ho ha après un nen que pregunta tant?
A veure, d'on t'ho ha après? És a dir, és un recurs, no? La pregunta és un recurs per intentar saber. Però de vegades també es fa servir per coses no pertinents. Fa un ús abusiu i, per exemple, pregunta el que ja sap.
Per captar l'atenció?
Tinc un pacient que ho fa molt i li costa, o sigui, parlar de lo seu. En contra, o sigui, ell arriba i diu, has anat a veure la pel·lícula dels dinosauris? És que l'ha anat a veure, és ell. O el que té anat... No sóc jo, segur. Uh-huh. Jo no he pensat en veure la dels dinosauris. Però en comptes de parlar d'ell, trasllada tot al camp de l'altre. Hi ha nanos que els hi costa, justament, però aquí és on també l'adult. Dir-li, escolta, tu m'estàs preguntant una cosa, però en realitat m'estàs dient alguna cosa. A veure, què és el que em vols dir? Que vull anar a veure la pel·lícula dels dinosauris. O que l'he vista. D'acord. Bueno, ah, sí, i tant. Però, és a dir, aquí és on ve l'ajuda. Diríem que l'infant mai és un mare...
Vull parlar,
potser a l'hora dels postres
quan tinguis un moment
plantejo un problema. No va així.
I tots hem fet servir estratègies per anar a parar allò que volíem, no? Fem preguntes o ens ho fem venir bé també, fem una hipèrbola enorme per arribar a aquell objectiu que perseguim, no?
Allò. D'acord, però això també...
Arribar tots a anar al cine a partir d'una pregunta sobre si aquella pel·lícula t'agradaria anar-la a veure, no sé què, i al final acabem tots anant a petar al cine perquè vull anar a veure aquella pel·lícula i he deixat anar aquest esquer, no?
Però és fenomenal. Si aquesta és una via... que per explicitar el seu desig i per, diríem, aconseguir ser escoltat i a més que li responguin favorablement, escolta, all in un llum, que d'això es tracta, que justament que es pugui expressar, que pugui posar això, perquè moltes vegades no
ho
saben.
Quan som nens, tots volem que ens escoltin, però tots actuem d'una manera diferent per ser escoltats.
Per exemple, els fills... els infants parlen de que els hi facin cas. El concepte escolta...
Això també ho diuen els pares, no?
Sí.
A veure, també, si em fa cas d'una vegada.
Exacte.
O sigui que tothom demana que li facin cas, en el fons.
Sí, no, està clar. Està clar que sí. Justament el que pitjor es porta és
aquella sensació de dir no em fan cas.
O no en tenen en compte, és a dir...
que és diferent, suposo, és pitjor.
És a dir, clar que tots volem que ens facin cas o en tot cas, si és per desatendre el que jo demano, que em facin cas per dir-me que no.
D'acord, doncs llavors aleshores els pares poden pensar, bé, què puc fer jo perquè s'entengui veritablement que li faig cas sense acabar veritablement amb el nen convertit en el rei de casa, en què tots anem al darrere de qualsevol petita cosa que digui, perquè ens hem entrat en una dinàmica que hem d'estar tan pendents d'ell. Entre allò, la necessitat de fer cas i no caure en el parany d'estar permanentment pendent del que vulgui la criatura o del que digui la criatura, suposo que deu haver una...
Sí, en principi hi ha poc risc de que s'estigui tan a casa del que diu l'infant, eh?
Sí?
Sí, sí, no? Si són petits i fan la gràcia, molt bé, 2 anys, comencen a parlar, 3, 4, 5, i s'acaba el bròquil perquè és a dir, també fer cas és dir que no, és ara no, és... però l'ara no ha d'incloure el després, escolta'm, ara sí. Com anava això del Pep, del que li passava, del que t'havia passat a l'escola? Quina era aquella pregunta que em feies? Això és una manera de tenir present l'interès. A veure, també els pares aprenen a diferenciar, no? Ja com coneixen, saben que hi ha la manera en què ho diu, amb l'afecte amb el que parla, la cara que posa, ja saben si és una cosa molt transcendent o per l'infant, o si no n'és tant, eh? És a dir, no tota demanda és igual, ni tota pregunta és igual. Per això dic que aquí hi ha que la comunicació està dintre d'un vincle, i és en funció del vincle que la comunicació funciona. Si diríem, moltes vegades la comunicació funciona sense paraules. El nano arriba, la mare li veu la cara i diu, vinga, anem a berenar... avui, no se l'ocorreix, no has fet el llit, i ja està bé de que mengi xocolata, pren Antonina, no sé. No ho farà perquè ja li veu a la cara, i a la tarda n'hi ha obert la boca, però justament, com no piula, ja està dient que alguna cosa li passa. És en aquest sentit que els pares han de posar, com els estris, la manera... Mira, ara em venia la frase aquella de la Bossa Nova que deia molta calma per pensar i tenir temps per somiar, però la calma per pensar, i és la calma per parlar, és a dir, moltes vegades en la precipitació, per això quan tu dius el risc d'escoltar massa, de fer amb els ritmes actuals però de tothom, eh? D'una mestressa de casa, és igual. Calma per parlar i per parlar en excés, no n'hi ha.
Vaja, que estava plantejant una circumstància que difícilment, tal com va la societat actual, es pot donar.
Sí,
d'acord.
Molt difícil.
Aleshores, aquí hi ha un risc afegit. En poc temps es pot solucionar una certa, no sé si dir, angoixa, preocupació del fill o la filla?
Efectivament, aquesta seria més la situació més comuna.
El nen o la nena surt de classe a la una, a les tres tornarà a l'escola, hem de dinar, hem de fer-ho tot a dalt d'allò, si és que hi ha el pare o no hi ha el pare, o hi ha només la mare, no sé què, a la tarda quan sortim, si hem d'esgarrapar un moment per poder-ne parlar, de no sé què.
Si és que no dina amb l'àvia.
Si és que no dina amb l'àvia, o és que no dina a la mateixa escola, o el que sigui.
L'altre dia parlava amb un pediatre, i no, li deia això, escolta, a mi com ho feu, no? Amb el poc temps que teniu, i clar, i, no, perquè si són infants, és a dir, la conversa amb la mare, diu, quina mare? Diu, mira, la meitat de les vegades ve amb l'àvia, amb l'avi, amb algú altre, perquè és que la mare o està fent altres coses, o està treballant, o... És a dir, que el concepte mare porta infant al pediatre, quan pot, i de vegades, i no sempre.
És a dir que, per tant, primer consell, s'ha de tenir temps, s'ha de buscar temps.
A veure, clar, o sigui, el temps és el que és. Diríem, la distribució del temps dels pares hauria d'incorporar un temps i una atenció i una disposició a escoltar o a provocar, quasi et diria, provocar la possibilitat de que parli.
És que t'ho preguntava així, no? En el sentit que potser alguna angoixa del fill o de la filla, esclar, no es resol només amb una conversa. Clar. Tant de bo amb una conversa amb els pares, diguem-ne, que el neguit marxés i vinga, ja està, aquella preocupació que tenies el dia abans amb la qual havies passat tantes hores, els pares te l'han pogut resoldre, hem tingut una conversa, ho hem parlat, tu t'has quedat tranquil i la vida segueix. Això potser en alguns casos funcionarà,
sí,
però en altres no.
Efectivament. És que estem més en el punt de, a partir de que els pares copsin, sàpiguen, rebin la inquietud o això que li passa al fill. A partir d'aquí, ja treballem en blanc, treballem en negre sobre blanc, és una cosa clara, no és la caixa B, és la A. Podem, aleshores, justament, inclús encara que es resolgui, el dir, i allò que vas dir tal com està... No, continua anant molt bé. Que les coses no desapareixen, és a dir, que justament explicar les coses als pares serveix perquè els pares se n'ocupin i et tinguin present. Si explicar les coses és, avui t'ho explico i demà no sé ni què em vas dir, també marca alguna cosa. És a dir, i efectivament...
Que marca l'interès, està clar.
Marca l'interès i marca la disposició del nano per continuar explicant. Però si és una cosa, o sigui, si és d'avui per avui... Val,
per tant, si els pares han parlat, passa el dia, arribem a demà, que els pares diguin, escolta'm, com estàs? Allò dir, que estàs millor?
Exactament.
Avui estàs... millor, no sé sí, què? Sí? Sí, una aquest, cosa així?
Sí, aquest és l'interès. Aquest és l'interès, aquesta és la...
Deixant anar, de tant en tant...
Sí, preguntant. Interessant-se. Sí,
per
sí.
Allò que vam parlar i que et preocupava tant, com ho tens ara?
Aquí està. Anar fent, diríem, una certa actualització que també dona peu a que si han passat més coses, les puguis dir. Diu, sí, mira, això va molt bé, però... ara resulta que hi apareix una nova cosa i diríem això què és el que passa? Normalment quan és de l'interès dels pares va muntanya avall, o sigui, això és fàcil, no? Si els pares tenen interès i estan preocupats va. El que és més difícil és quan és una cosa clarament del món infantil i que els pares diuen, però si això, quina importància té? Si això no té la més mínima importància, clar, no la té per l'adult, no la té pels pares, però per l'infant sí. La qüestió és com convertir coses que per l'infant són importants, que per això passin a ser importants pels pares.
I suposo que d'aquesta connexió en sortirà, deixant de banda ja la relació, una confiança mútua que anirà creixent. No?
Sí, confiança en què dir les coses aporta, enriqueix... i permet obrir l'univers de l'infant.
D'acord. Això no vol dir que els pares aleshores pretenguin que l'infant els ho digui tot.
Ni que els ho digui tot, ni que faci el que li diguin els pares. Perquè tampoc és això. No és perquè diu, bueno, demà vas i li dius...
Ho dius d'una forma en el sentit, pels pares això molt sovint pot requerir un cert esforç,
sí,
però que no pensin sempre que d'aquest esforç en sortirà allò que ells volen que en surti,
clar,
perquè no sempre serà així.
No sempre serà així. Perquè és el món de l'infant.
I acabarem amb allò del ja t'ho deia jo.
Sí, però això és repel·lent. El ja t'ho deia jo, sempre és horrorós, és horrorós.
No t'ha agradat mai.
No, perquè sona fatal. No sé.
Sona algú que no s'equivoca mai, no?
Sí, i sona que aquest jo és molt important, aquest jo. No? I el jo de l'infant...
I sempre està sobre.
Clar, i no, diríem, què li pot dir? L'infant no li pot dir, home, clar, si tens 40 anys, què vols? I és que jo en tinc 6,
mm-hmm,
i jo necessitava experimentar, i jo no ho veia clar, i diríem, i aquestes són coses a part molt positives. Un infant que té criteri, un infant que no fa exactament tot el que li diuen perquè ha trobat que, perquè no li fa el pes o perquè troba que ha de fer una altra cosa, bueno, és un infant que té, mm-hmm, no, que té algú propi, que posa de la seva part. I al final aquesta és la més gran tranquil·litat que han de tenir els pares.
10 i 45 minuts. Hi ha pares també, no sé si dir, més disposats o que es col·loquen d'una forma més fàcil en el registre dels fills?
Sí,
sí,
sí, sí, clarament, clarament. I això, fixa't, ho saben els fills i ho noten els fills dels veïns, vull dir-te. Que, per exemple, hi ha nanos
el
que,
pare de tal...
Clar, quan ve, sí, un amic, no?
I
es queda, no? Esparverat de veure que el seu amic parla i els pares l'escolten i li contesten i li donen lloc i l'altre diu, ostres, a mi ningú em pregunta res, i jo dic algo a casa i ni s'enteren perquè estan discutint o perquè estan escoltant la ràdio,
d'acord,
no sé. I ells ho veuen, i es veuen que, de quina manera funcionen...
La casa dels altres.
Sí. Les famílies, els altres, els nens dintre de les altres famílies. Tot això els ho copsen i...
Suposo que per bé i per mal, eh?
Sí, sí,
per aquella comparativa de, sí, escolta'm, que estic bé a casa davant del que veig a altres cases, sí, o caram, aquí les coses funcionen d'una altra manera que no funcionen a casa.
Sí,
sí,
però normalment no miren les que van pitjor.
No?
No.
Normalment ens quedem sempre... És com som, eh?
Com som.
Sempre, sí, pensem que allà hi ha millor,
exactament,
que no m'agrada. D'acord.
Exactament, que està més verda.
No pensem, allò de, mira, encara estic bé, tu. O menys en aquesta edat no ho pensem
a
tant.
A veure, de vegades també. De vegades també, no? Dius, ostres, però justament això, com ja tens...
D'acord. Com que ja ho tens...
No ho desitjaràs.
Uh-huh.
Forçosament hem de desitjar el que no tenim. Per això el
desig... Per tant, si veiem que a casa de... a l'amic o l'amiga, la relació amb els pares funciona d'una altra manera,
sí,
vaja, no sé si dic que l'envejarem, perquè
sí,
som...
L'envejarem, sí, l'envejarem, o és una enveja, diria...
Venem petit, no, sí, sí,
sí. I normal, que és una enveja ambiciosa, en el sentit de que desperta o permet veure, uh-huh, el propi desig. De vegades és perquè, no sé, perquè estan el pare i la mare junts, de vegades és perquè té germanets i aquest no en té. Totes aquestes coses afecten i, per exemple, permeten que aquest infant, quan torni de casa d'aquest amic, digui, i jo per què no tinc germans? No? O jo volia ser germà gran, o jo volia ser el petit, no sé, el que sigui.
Que I què es contesta?
Clar, justament, poca preocupació per la contestació i molt d'interès per saber de què carai està parlant. Diríem, perquè la tentació és contestar de les perspectives d'adult. Escolta, tu ets el petit, venim al món com venim,
sí, sí,
ningú demana tanta.
Sí, bé, no tens germà perquè no en tens.
Sí, exacte, perquè mira, ja ho saps, que també pot ser veritat, però que ho sàpigues no vol dir que en aquell moment l'estigui o afectant o s'ha activat, diríem, aquesta qüestió en veure el seu amic i les, mm-hmm, coses que passaven. I necessita tornar a dir, ostres, com en aquests casos, quan trobo a faltar tenir un germà,
etcètera,
o com m'hagués agradat a mi ser el gran i cuidar els petits,
etcètera, etcètera.
I que els pares puguin, diríem, més que dir, escoltar i acompanyar en una cosa que diríem, no hi ha problema, perquè moltes vegades no és un problema, perquè això no té solució, no és una cosa a solucionar, és una cosa a compartir des de l'escolta, compartir des d'un lloc en una mica passiu, en el sentit que els pares no han de fer grans coses ni han de dir grans coses.
10 i 47 minuts, temps per escoltar. Una de les bases també per poder resoldre problemes que tinguin relació amb tot allò que passa fora de casa i que pot arribar de la mà dels petits de la casa. El divendres que ve hi tornarem des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barbeig, número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres.
Fins divendres.